Ex Libris amb Karen Madrid.
Hola, lletraferits. La mirada és sovint la clau d'una bona història. I cap mirada és millor que l'apassionada d'un tema, sigui el que sigui. Mostra d'això la trobem en l'última novel·la de Vicenç Villatoro, Urgell de febre d'aigua. L'escriptor, periodista i polític fixa la seva mirada en un esdeveniment històric poc reivindicat, com és la construcció del Canal d'Urgell a mitjans del segle XIX i desenvolupa tota una trama entorn a aquesta. L'objectiu, fer reflexionar el lector sobre com el temps dona perspectiva i demostra si el que semblava útil és inútil o a la inversa. Un procés que és aplicable a molts àmbits de la vida, com anirem descobrint en l'Ex Libris d'avui. L'autor terrassenc va venir a presentar aquesta obra a la seva trentena a la llar del llibre, acompanyat pel també escriptor i periodista sabadellenc Jordi Soler. Avui recollim les seves reflexions i afegim la nostra pròpia. Posem el nostre segell Ex Libris a una novel·la ambiciosa que ens portarà a interconnexions de tota mena. Esteu preparats?
Ex Libris, el podcast literari de Ràdio Sabadell.
Vicenç Villatoro és conegut pel seu activisme polític vinculat al procés. El seu passat com a diputat al Parlament amb Convergència i les seves columnes d'opinió clarament a favor de l'independentisme l'han posicionat en aquest moment històric de la política catalana. Urgell de febre d'aigua és una novel·la que a priori no té res a veure amb el procés, però el seu rerefons no se n'allunya.
El que havia de dir del procés, en termes polítics, ja ho he dit. I jo crec que les novel·les no serveixen per això. No serveixen per dir-ho així, per fer didàctica política ni per fer propaganda. Les novel·les serveixen, al meu parer, per retratar l'ànima humana. L'ànima humana de sempre. Ara, la primera ànima que tu retrates quan escrius una novel·la és la teva. I, per tant, d'aquest joc esperança-decepció, el que jo tenia més pròxim era el meu entorn del procés. Però és una novel·la en clau sobre el procés, no?
Anem a pams. De què va aquesta novel·la de més de 600 pàgines? Doncs principalment retrata un moment històric, el de la construcció del Canal d'Urgell a mitjans del segle XIX.
Els autors acabem triant-ne una, primer perquè ens sembla una història que val la pena ser explicada, però l'altra perquè ens ajuda a parlar de coses de les que tenim ganes de parlar. Llavors, per què el Canal d'Urgell? Perquè suma una història extraordinària i prou i poc coneguda. Aquest no és un llibre de divulgació, la seva voluntat no és la divulgació, però explica una història i, per tant, la divulga, vulgui o no vulgui. És com aquell que parlava en prosa. Parla en prosa encara que no ho sàpiga. Per tant, és una història extraordinària, és una història molt important pel conjunt del país. Avui sabem que és més important que fa 3 anys, perquè amb la sequera, sí, amb els problemes que tenim i amb els que tindrem, ens adonem que això de l'aigua és més rellevant del que ens pensàvem obrint l'aixeta cada dia amb tanta tranquil·litat. És una història important, és interessant, és significativa, explica coses de com era el segle XIX i de les seves esperances. El XIX és un segle optimista, esperançat, que creu que arreglarà el món gràcies a la ciència i la tècnica. I és una història que jo crec que, a més, val la pena que es conegui, a més de la pròpia zona, fora de la zona, perquè explica molt un tros de Catalunya. Però aquest tros de Catalunya explica el conjunt de Catalunya. Hi ha Canal d'Urgell perquè hi ha uns camps per regar, una terra seca que necessita aigua. Però hi ha Canal d'Urgell perquè Barcelona s'està fent gran i necessita menjar. I Lleida s'està fent gran i necessita menjar. I Barcelona s'està fent gran i ha generat els capitals que permeten fer-ho això. Per tant, per què aquest llibre sobre el Canal d'Urgell? Perquè això del Canal d'Urgell, us ho prometo, és interessant.
De fet, triar aquest moment de la història és una mena d'homenatge.
Hi ha admiració que, a més, diguem-ne, no és estrictament ideològica, però que té un component ideològic, per aquesta gent que, del XIX, que té confiança en la ciència i la tècnica per arreglar el món. Estem, si el 19, mentre estan fent el canal més, diguem-ne, això i el canal de Suez, que es fa a la vegada, són les obres hidràuliques més grans del món en aquell moment. Però és que el tren, anava a dir de Terrassa a Manresa, diguem de Sabadell i Terrassa, cap a Manresa, és l'obra ferroviària més gran que s'està fent, més complicada, que s'està fent en Europa en aquell moment. I la paguen els mateixos i les dibuixen els mateixos enginyers. Perquè tenen una idea. Farem un canal perquè hi hagi més producció, però farem un tren perquè aquesta producció se'n vagi a Barcelona. Barcelona cap a una banda i Lleida i Saragossa cap a l'altra. Però, a més, farem més gros el port de Barcelona perquè, si hi ha un excedent, el puguem vendre cap al fora. Tenen aquesta idea. I, a més, enmig d'un segle XIX, que és Gettysburg constant, és a dir, és Gettysburg cada any, a tiros, d'una manera, ho hem comentat amb persones que hi són aquí, si el Memorial Democràtic hagués hagut de posar una placa a cada lloc on va haver-hi una matança en la guerra les carlines, tindríem Catalunya asfaltada.
Un dels elements que han fascinat Villatoro d'aquesta història és com va anar. Es decideix construir aquest canal per augmentar la producció i donar sortida a les necessitats que ja es comencen a detectar a Barcelona. Però no funciona. Hauran de passar dècades per trobar realment la utilitat d'aquest canal, que va ser canviar el cultiu de blat per al d'arbres fruiters. Mentre això no va passar, els impulsors d'aquesta gran obra van pensar que s'havien equivocat. I és aquí on, justament, la novel·la conflueix amb el procés.
Això era una terra seca, vam fer un canal i mentre el fèiem, els presos que diguem-ne, que feien el forat se'ns morien. Això va ser una tragèdia, va ser... És a dir, era més maco quan ho imaginàvem que quan ho fèiem. Va anar malament i després de molt temps va començar a anar bé. I això, aquesta seqüència, tenim un problema. Pensem una solució, fem la solució i mentre la fem, ai, ai, ai. Quan l'hem fet ens diuen, nanos, us heu equivocat, heu posat la pota, això no calia fer-ho. Però en el cas del canal d'Urgell, 100 anys després, algú diu, sort que ho vam fer. Però hi ha una gent que es va morir pensant, què hem fet? Hem fet el que pensàvem que havíem de fer, el que creiem que havíem de fer. Però els efectes que volíem no s'han aconseguit.
De fet, la pregunta, ha valgut la pena, és el motor d'aquesta obra.
Però cal també un motiu humà i teu per explicar aquesta història. I cal, a més, que pensis que aquest motiu humà i teu no el tens en monopoli, sinó que és compartit. I jo crec que aquesta sensació de dir, ostres tu, de preguntar-te, jo ara n'he fet 67, de preguntar-te, ha estat en va? Jo crec que aquesta és una pregunta que ens podem fer molts en termes individuals. És a dir, Van Gogh, després de pintar tota la seva santa vida i no vendre ni un quadre, pot dir, ha valgut la pena que jo em sacrifiqués pintant i sense vendre? I nosaltres ara podem dir, sí, Van Gogh sí que va valdre la pena, perquè ara pels girassols ens cau la bava. Ara hi ha 2 milions de Van Goghs que no van pintar els girassols i que es van morir igual de, diguem-ne, de pelats que el Van Gogh. Per l'escriptor, pel pintor, pel músic, hi ha una possible pregunta de si haver-me dedicat a això en comptes de dedicar-me a la banca ha sigut llançar la pròpia vida. Però jo no volia fer-ho sobre lo individual, sinó sobre lo col·lectiu.
El lector pot arribar a la conclusió que cregui convenient, però des del govern espanyol mai van arribar a entendre la conveniència del canal d'Urgell, perquè per ells un canal només tenia sentit, en aquell moment, si era navegable. Per això, a les memòries de l'època s'hi referien així.
No sé per què tants esforços i tanta feina i tants calés. Diu, per arregar 4 pobles miserables. Aquesta part és literal, 4 pueblos miserables. Què passa? que no entenen res.
En tot cas, Urgell de febre d'aigua és una novel·la on Villatoro volca un sentiment que creu que sent tota la seva generació.
La meva generació, com tota suposo, diu, hem rebut les claus del món, les rebem en una postguerra, dedicarem la nostra vida a intentar fer alguna cosa i donarem les claus als nostres fills d'un món molt millor. Jo crec que és millor, el món que ara, que el que vam rebre, però no és el que ens pensàvem. Jo quan veig el Telenotícies cada dia dic, hosti tu, la meva àvia deia el mateix, però vols dir?
I vols dir que tot plegat ha valgut la pena? Tant patiment i tanta ànsia? Diu, fa 150 anys aquí passaven gana i la gent havia de marxar. Ara hi ha calés i ve gent de fora, per viure més bé. Sembla millor. No dic pas que no sigui millor que abans del canal. Només dic que no hi ha arribat tot allò que ens pensàvem que duria l'aigua. Creien que s'acabaria la guerra, la malaltia i el dolor. Volien fer un paradís a la terra, just i pròsper. I de llavors ençà hi ha hagut més guerres i pitjors, més lletjor també. Potser voler un paradís a la terra és fer-ne un gra massa. Potser n'hi ha prou que hi hagi més gent que no passi gana. L'aigua no havia de canviar només la terra, també la gent. Prou que l'ha canviada, però l'aigua no fa àngels. Però ha valgut o no la pena, tant que va costar i tant que es va patir per arribar només a mig camí del que somiàvem. Més val mig camí que estar-se aturat i no moure's. Sort que ho vam fer. Sort per a ells o per a nosaltres? També per a ells, tot i que alguns es morissin sense saber-ho, com el Calderer la Molla. En pau descansi.
Hem parlat del context històric, però Urgell, la febre d'aigua, va molt més enllà. De fet, el mateix autor la qualifica d'una novel·la ambiciosa que arriba després de 3 anys de feina i d'omplir 3 llibretes de documentació i apunts.
Ambiciosa ho és, per això només és una virtut si aconsegueixes alguna cosa, el que ja puc assegurar que és complicada de fer. I el que és complicat és que sigui complicada de fer i intentar que no sigui complicada de llegir. És a dir, que hi hagi aquesta voluntat d'estil, però que no es noti, que no vagis notant a cada moment, mira què m'està fent aquest, sinó que això flueixi en funció del que vols explicar.
L'autor s'emmiralla en les novel·les del segle XIX per explicar la seva trama.
Això és una novel·la, diguem-ne. No és un assaig camuflat ni un llibre d'història camuflat, és una cosa que vol ser una novel·la. I jo, com a lector i com a persona del món aquest nostre, jo crec en la novel·la del XIX. Jo crec en la novel·la del XIX. És a dir, em sembla que allò de la novel·la del XIX era una cosa que estava prou bé. I la novel·la del començament del XX.
I per fer una novel·la necessitava històries humanes. Ell va triar un protagonista que no estigués especialment implicat en els fets.
No volia que fos els que pagaven, no volia que fos l'enginyer, necessitava, venia del procés, per tant necessitava algú, diguem-ne, d'estar per casa, que creies en això del canal, que hi fotés la vida, però que no fos els de dalt de tot, que fos algú com els que anàvem a les manis de l'11 de setembre. Manàvem, no manàvem, no, però hi anàvem. Doncs aquest va a les manis del canal, per dir-ho així. En necessitava un i vaig trobar que en tenia un, perquè el besavi del meu avi i la besàvia del meu avi l'any 1848 estaven a Agramunt quan començava el canal. Vincenzo La Molla és un calderer napolità de Maratea, la Basilicata, que arriba a Catalunya amb 20 anys, 19 o 20 anys, a fer la guerra de Primera Guerra Carlina amb els cossos francs en el Priorat. Acaba casant-se amb una noia a Torà i munta una caldereria a Agramunt. Aquest tio, hi ha alguna cosa aquí, és curiós el personatge, però no en sé res, doncs va, inventem tota la resta.
I aquest protagonista també li permet fer trampa amb el llenguatge. Villatoro no es veia amb cor d'haver d'escriure tota la novel·la amb un català de l'Urgell del segle XIX i va trobar una alternativa.
Els protagonistes són de fora, com jo mateix. Per tant, no és un d'allà que ho explica, sinó uns d'allà, uns de fora d'allà que hi van, i ho expliquen. Com he fet jo? I per tant això em donava coartada per no haver de, per dir-ho així, de fingir un català que no és el meu o un català que no és el del meu temps.
Amb Urgell de Febre d'aigua, el terrassenc volia transmetre un missatge.
Jo crec que les novel·les fan més preguntes que respostes, eh? Però aquí jo sí que insinuo una resposta, que és... Si tu vols arribar cap allà, no et refis que t'hi portarà el vent de la història. Jo em quedo aquí, no, com la història va cap allà, com la història sempre va millor, ja em portaran allà tot solet. Jo em poso sobre la corrent i ja m'hi portarà. Escolta, si tu vols arribar fins allà, rema. No esperis que el corrent t'hi porti. Perquè el corrent de la història de vegades va cap aquí i va cap allà.
T'agradarà, sí.
Si t'agraden les novel·les actuals que utilitzen fórmules clàssiques per explicar les seves històries, com el Jo confesso de Jaume Cabré. O si t'agraden les trames on el context històric, i en especial el boom de la industrialització, n'és el motor, com La febre del vapor de Jordi Fontagustí, guanyador del Premi Manuel de Pedrolo de l'any 2010.
Si fos una banda sonora...
Seria aquest Melangia d'Enric Morera, un dels compositors catalans que van marcar el moment històric en què s'ambienta la novel·la de Vicenç Villatoro. En sentim un fragment per retrocedir fins una Catalunya en plena transformació, on el progrés era la gran esperança. Esperem que hagueu reflexionat sobre què val la pena i què no, i sobre com el temps dona perspectiva a aquells projectes que ara... poden semblar un fracàs.
Ex Libris, la literatura des de Sabadell.